Benvinguts a Mossega la Poma. En aquest programa recuperem un dels temes que ens agrada tractar com a mínim un cop per temporada, que és el món dels còmics, i ho farem amb l'excel·lent companyia de l'Àlex Santaló, dissenyador gràfic, il·lustrador i caricaturista. En temps de tertúlia ens farem ressò de la compra de Prime Sense, empresa co-creadora de Kinect per part d'Apple, de la sortida de la PS4 i d'altres temes d'actualitat. Tancarem, com sempre, amb les vostres propostes mosseguis, que, per cert, aquesta setmana en tenim un munt. Comencem.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des dels estudis centrals de Mossega la Poma, en aquesta taula en forma de pantomàquet, un programa... Avui us portem un programa que parlarem de tecnologia dispersa i moltes coses més. El control tècnic, senyor Rubén Gervila.
Bon dia.
Redacció, senyor Raúl Arribas.
Estem intentant trobar la forma pantomàquet.
Sí,
no
és que vaig dir que volia canviar l'entrada.
Ah, vale.
Vale. Ecodirecció, Marc Alier.
No ho entenc, Tomàs. El pantomàquet m'he perdut.
T'has perdut. Bé, doncs continua perdut.
Entre el pantomàquet
i el telèfon Dimitri. Perquè avui no estic sol, eh? Avui no m'heu deixat sol. Col·laboradors, Albert González.
Jo sóc més de l'Ioli.
Amb menció especial pel senyor Albert González, que està aconseguint una excel·lent posició als Premis Bitàcora, sisplau. Per on han de votar?
No, ja està.
Ja està tot.
Ja s'ha acabat. Ara han de sortir finalistes.
Podríem dir per què està o està ell com a persona.
Home, no està ell com a persona, està ell perquè dibuixa còmics.
Amb el seu megacòmic.
Què es diu?
Bueno, Acte Z.
Acte Z, molt bé. La nostra col·laboradora, que li donem un petó molt fort, Sílvia Bonàs, a la qual també hem de fer una esmena especial, perquè ha publicat, ella i un conjunt d'investigadors més, que és estrany que es publiqui des del país alguna cosa, ha publicat a la revista Nature Genetics el primer article sobre un gen...
Que raro que l'altre dia vam entrevistar la d'allò de la Nature Genetics. Ara la Sílvia, mira aquí com entra.
Bé, doncs l'article gira entorn a un gen que han descobert...
Amb quina facilitat passem de Premis Bitàcores Webcòmic
a un article de Nature Genetics.
Bueno, en fi, que és un article molt interessant on intervé la Sílvia. I dic, l'article parla sobre un gen que intervé de forma decisiva en certes formes d'asma sever infantil.
Parlant de còmics, a mi m'agrada molt el gen 13.
Oi? Sí. I finalment també una menció... A veure, que avui no acabarem mai l'entradilla. I també una menció especial al nostre productor Raimon Lapuente, que amb el seu equip guanyador del Battle Hack fet a Barcelona va representar l'estat al Battle Hack a nivell mundial, tot i que no va guanyar. Ara sí, convidat senyor Àlex Santaló, benvingut a Mossega la Poma.
Hola, què tal?
Dissenyador, il·lustrador i caricaturista, producció, conducció i direcció, que us parla, en Tomàs Manzanares.
Podeu seguir-nos a iPhone i Android amb l'app Mossegui, recordo que no es diu Mossega la Poma, que vam crear amb aquesta eina que es diu Hola Labs, podeu entrar a holalabs.com i veureu de què parlem. Uh-huh. I volem saludar totes les emissores com cada setmana que remeta Mossega la Poma, en especial aquesta setmana els oients de Pro Ràdio al 103.7 de Lleida.
Sí, sí, a Terres de Ponent, que també comencen la remissió aquesta setmana a Mossega la Poma. Una abraçada a tots els oients.
És un plaer compartir aquestes amb tots vosaltres.
Tomàs, aquest, sí. Ui, estic molt content.
Mira, ja
no ho sabies, no ho sabies, però jo estic molt content. Primer, a veure, estic molt content perquè veig que tens el telèfon daurat Dimitri.
Sí, alias Gazprom.
Dimitri és ell.
Dimitri és ell.
No el telèfon.
No, però és el Dimitri Fashion.
És Gazprom.
És fantàstic. Però estic molt content perquè aquesta setmana passada hi ha hagut una sentència judicial als Estats Units que, diguéssim, legislava sobre el tema de Google i altres empreses, com per exemple Microsoft, escanejant llibres, perquè hi ha un problema bastant gros amb el tema dels llibres, el seu copyright, sobretot perquè, no per als llibres, diguéssim, que estan a les llibreries, els 4-5.000 llibres que podem trobar en una llibreria de Barcelona o potser 10 o 20.000 llibres, sinó són tots aquells llibres que estan orfes, que ja ningú sap qui carai té els drets d'autor i que ja no es torna a reeditar mai més i que si alguna vegada volem llegir no els trobarem.
Correcte.
Llavors Google i companyia estan agafant i estan escanejant aquests llibres, els estan posant amb un servei online, amb el que no estan fent massa calés, que és una eina estupenda per fer recerca i que al capdavall aconsegueix portar ventes a llibres que no estan a d'allò, i al final el jutge els edita a l'associació d'autors que es pentinin.
Que aixanta l'amull, no?
I que el Google està fent allò que en diu un fair use, és un ús correcte, que no està fent un ús amb mala llet, i això jo crec que està molt bé, tot i que segurament aquests mamons que tenen calés interminables apel·laran i tot això és arribar al Suprem on, on la mantequilla és el que fa que les coses patinin.
Exacte.
Com que la Sílvia publiqui
certa revista, però... m'encanta molt que hagis tornat i que portis aquestes notícies tan espeluznantes.
Espeluznantes.
Molt bé.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana a casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial. I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
Benvingut, Àlex, a Mossega la Poma.
Gràcies.
La primera pregunta és, tu i l'Àlex Saló sou la mateixa persona, oi?
I l'Àlex S. Roca també, l'Àlex.
També. És que sou, si és veritat, al principi jo també es confonia, eh?
Com la Santíssima Trinitat.
Però a mi m'ha anat molt bé, sobretot Twitter, Facebook, tant molta gent em segueix pensant que sóc ell. De moment calés no m'han donat, però esperem.
Anem a fer una petita biografia teva. I endavant. Després arribem... M'encanta aquesta pregunta que ha posat el Tomàs, la primera.
De fet, no l'he posat jo, però vale, seguim.
Has participat a projectes com Gol Sud, has il·lustrat llibres de la sèrie Me Gusta del Terrat,
sí.
Has estat en col·laboració amb l'Adrià Serra, col·labores a la revista Panenca, que és de futbol o d'esports?
De futbol, però més centrat potser en història de futbol i articles a profunditat que no pas Messi, Cristiano Ronaldo.
Sí, ja suposo que pel
nom no es toca massa.
Jo tinc
una mica que és especialista en futbol d'entreguerres.
Un moment, que estem introduint el convidat.
Hem acabat, ja portem 6 minuts i no l'hem deixat parlar.
També és conegut per múltiples il·lustracions de superherois i podem escoltar Ràdio Tenda del Clot a programes com Café Cigarro i el Hellfire Club.
Correcte.
O Club Hellfire, ara depèn
del dia.
Depèn del dia, sí, d'una forma o d'una altra.
Club del Fuego Infernal.
No, això,
sembla un programa de moteros, però no, no va de
moteros. No, exactament.
No, ben bé.
Però els hi va el cuir també.
Oh,
el club.
Els coneixedors del club original ja saben.
Jo a ells no ho sé, aquí ja no entro. La primera pregunta que deia que pensava que era el Tomàs és, treballant d'il·lustrador freelance, et pots guanyar la vida?
Poc, però ens anem guanyant a poc, sí. La sort que tinc és que vivim en un lloc que és de propietat, no hem de pagar hipoteca i lloguer, que és on la majoria de gent inverteix el 70% del seu sou.
Correcte.
Per tant, amb menys podem mantenir-nos, però és difícil. I més si vols pagar els autònoms.
Clar, suposo que en el teu cas, que sou 3 i 1, això també
sí, són trinos.
Pagueu un autònom o en pagueu 3?
Paguem un perquè és uno, però 3.
Vale.
La Santíssima Trinitat,
sí, Trinitat, sí, sí,
doncs
sí,
és
sí.
Això.
Indivisible i inexcrugiente.
Tu ves del món del disseny, a part de la il·lustració i dels còmics, no?
Veig més
del món de la il·lustració.
Més del món del, sí, del còmic, il·lustració, és per on vaig començar.
Va amb camisa de quadros, no pot ser del món del disseny.
A veure, però ell és dissenyador, o no?
De formació... A veure, jo vaig estudiar a l'escola de còmic Hosso, ja tantes, ja t'ho diu una mica més per quina banda vas, i un curs que són 4 anys, que es diu Art Gràfic, en el que sí, toques una mica de tot. Disseny gràfic, il·lustració, còmic...
Tu, Àlex, m'has de dir que sí, perquè és que si no et puc fer la pregunta que tenia
però
la portada
de... Però si fos dissenyador no portaria camisa de quadros!
Bé, està a Barcelona patint la bombolla del disseny.
Està patint la bombolla de tot.
Sí, sobretot el turisme, això també, un dia en parlarem d'això. Hem de tornar a fer venir l'alcalde i posar-lo a caldo.
Ha de venir, perquè va venir quan era just candidat,
sí.
I ha de venir, o sigui, li hem de dir.
Quan toquen,
o sigui,
les municipals.
Si us vingui cap aquí.
Si us esteu currant molt perquè vingui.
Sí, sí, estic veient que sí.
Està patant tot, hi ha dissenyadors, si és com la bombolla de la construcció, sí, hi ha dissenyadors per tot arreu, hi ha tothom construïa, tothom dissenya...
Sí, de fet la ciutat està com massa de moda. Sí, hi ha una mica de bombolla de la moda de Barcelona.
Sí, és que és una ciutat massa... mainstream, sí. Per tant, això és el que porta.
Mm-hmm. Combines la teva passió pel còmic i la il·lustració amb els treballs de dissenyador. Aquest fet, ja ho has anat més o menys esmentant, com definiries, o sigui, quina és la part que més aporta a la teva vida professional, o totes per un...
No, home, la part de... Cada cop he anat tirant més cap a la part d'il·lustració. O sigui, jo vaig començar dedicant-me professionalment al món del disseny perquè en aquell moment, fa uns 10 anys, hi havia molta més feina de disseny gràfic que no pas ara, i era més fàcil. Per tant, de seguida que vaig sortir de l'escola vaig trobar feina i m'hi vaig dedicar doncs, 4 anys, 5 anys fent això. Sense deixar mai de dibuixar, doncs la vida laboral va acabar portant a una productora d'animació, allà vaig començar a dibuixar molt més, cada cop dissenyar menys, i ara al fons quan marxes i et montes pel teu propi compte sempre mires a tirar cap on més t'agrada, i en aquest cas és il·lustració o còmic.
Mm-hmm. Perquè els còmics, si la vocació del còmic que fas és per editar-lo només aquí, a Espanya, anem a dir, això dona diners.
No, aquí a Espanya no dona diners, i si en dona són pocs. Però...
Ja parlo de còmic normal, és que m'estanyen sí, no, l'Albert, no. Ja de webcòmic...
Ui, 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 jo podria també...
No. Webcòmic és un altre món, vaig estar 3 anys fent una vinyeta diària i també ho vaig abandonar perquè vaig acabar una mica cremat. No, no dona
és
diners
molta feina
per viure
aquí.
Diària,
oi?
Sí, qualsevol cosa, eh? Sí, fer-ho cada dia és...
Sí, perquè a més
deixeu-lo que contesti la pregunta, sisplau.
Però jo crec que el futur no està en publicar còmic en paper aquí, sinó en buscar altres solucions i de fer-ho de forma online a tot el món.
Sí, però fins i tot en paper, els dibuixants d'aquí que es guanyen una mica la vida acaben publicant a França o als Estats Units, perquè
els que es guanyen la vida són els que treballen fora.
Sí, el que publiquen aquí normalment ve rebotat d'algú que s'ha publicat a França o als Estats Units i llavors ho publiquen.
Mira Blacksat.
Blacksat, per exemple, altres exemples que venen del còmic, això, produït a França o a Bèlgica i acaba arribant aquí.
I la tira diària és complicada de fer.
La tira diària, més aviam, és la pregunta, jo faig una tira diària i és sempre una mica la pregunta, o el que et diuen sempre, de...
Sí, sí, digues.
És el que et diuen sempre, com t'ho fas per treure un acudit diari o per desenvolupar alguna idea diària? Òbviament no pots començar fent una tira diària, no pots posar-te d'un dia per l'altre a generar contingut diari o...
Perquè primer necessites tenir la mecànica...
Clar, vull dir, jo quan vaig decidir fer una tira diària ja portava uns quants anys fent coses per setmanes, fent coses dia sí de no, llavors agafes uns hàbits, tot i així és complicat.
Has de tenir els hàbits, i més en el teu cas potser no tant, però jo que la tira que feia era sobre futbol, sobre el món del Barça i tot això, clar, em basava en l'actualitat. M'anava a dormir escoltant els programes esportius i pensant, bé, demà al matí què faràs?
Que de què parlaràs?
No? Ai, ai.
Ara venim.
Sid és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capsid és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capsid, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capsid.cat.
El riau.
Sí, mira, la setmana que ve és qui tindràs assegut en aquesta taula.
Ei, portem túniques i quan soni la música ens posem una túnica?
Sí, el
Hare Krishna.
O Rollo Gregoriano.
Jo no podré venir.
El que hem de fer és fer que Josep Ruano canti amb nosaltres.
Ben fet.
I una noia australiana. Ja
hi ha una australiana?
Sí. Seguim amb tertúlia amb l'home
orquestra.
Sí, perquè
orquestra. Només em trobo tios aquí.
Ja no, seguirem amb tertúlia amb l'home orquestra. Perdó, avui sí, l'Àlex Santaló.
Clar, que els altres tenim la gran sort de tenir-te tu aquí davant.
Exacte.
Sí, sí.
I dona gràcies.
Parlem d'ares de superherois i d'icones del còmic.
Continueu parlant,
sí,
de mi.
Correcte. Durant aquests anys, en general, s'han recuperat grans icones dels anys 80, per exemple, en l'àmbit cinematogràfic, o també amb les sèries de la dècada dels 80. Però en alguns casos hem de parlar de destrosses antològiques. A part de la crisi econòmica, hi ha alguna crisi d'idees, també?
Home, la crisi d'idees es veu amb el que... els grans blockbusters americans, sí, són o adaptacions de còmic o remakes de pel·lícules dels 80. Remakes, a més, espatllats. O sigui,
amb el cinema es nota molt. Molt.
Mm-hmm. Però sí, un crisi d'idees, jo crec que cada cop es tendeix més al remake i el refregit.
Però això és crisi d'idees o és covardia?
O mandra.
Covardia de
jo crec que és mandra.
Perquè les pel·lícules avui en dia és córrer, una batalla. Segueixen corrent, una altra batalla. I tota la punyetera peli és córrer i pagar-se. Córrer i pagar-se.
Però no. Sí, per cert, que t'has passat un cap de setmana posant-te al dia de pel·lícules de ciència-ficció. Que
bueno, vaig intentar dues, amb la segona em vaig quedar fregit, però per culpa meva, no de la peli.
Bueno,
i la que vaig veure que
vas acabar... I vas passar parir tot un cap.
Star Trek Into Darkness, hagués
no
matat a l'Abrams.
Hòstia, m'agrada molt.
Però si només fan que córrer i pagar-se.
I llumetes brillants. El brilli.
No puc amb el duet Abrams, Lindelof, que són els que faran les noves de Star Wars, i ja estic cagat a sobre, no
sí,
puc amb
això. Sí.
L'última d'aquesta de Star Trek Into Darkness, la pel·lícula a mi m'agrada, però hi ha li falta parar-se en un moment.
Sí, això ens hi passa a totes les pel·lis avui en dia.
Especialment, per exemple, la sèrie Star Trek de la nova generació, hi havia molta d'aquella quotidianitat, jugaven a cartes,
però
es veien...
Però perquè així no has de desenvolupar personatges. Si tota l'estona corren, com a molts fas l'escena aquella que discuteixen l'Spock i la Uhura...
Sí, però
això
és
mandra de desenvolupar personatges, de buscar una mica de guió, però, per exemple, una altra pel·li en la que també hi ha molta acció i és, pot ser similar als Vengadores.
No, home, no és el mateix.
No, però a nivell de blockbuster et parlo. O sigui, per la gent que no estigui potser ficant el tema, no conegui els personatges, li suïn bastant qui són uns i qui són els altres, li pot semblar una pel·li similar, però en canvi té més pausa, té uns diàlegs que t'ajuden a desenvolupar els personatges, però potser Star Trek també juga amb... Bé, ja te'ls vaig presentar la primera... Sí, desenvolupar-los.
Que passa també amb els Vengadores, diguem, el repartiment que té és una mica més potent.
Els Vengadores té Whedon.
Podem discutir, eh?
I a partir d'ahí...
Jo crec que la diferència està en això, en l'equip, no, ja Whedon. El director o a l'equip en general.
També,
que un ho fa amb cura i sap de què parla. I...
Sí, però mira, per exemple, Agents of S.H.I.E.L.D., que també té Whedon al darrere. I jo això en públic no ho dic massa, però... Fluixeta.
Sí, jo el meu problema amb el nou Star Trek és que, clar, quan veig a l'Spock, veig en Siler.
Sí.
Aquest senyor el veig, és en Siler, no...
Clar, i quan veus en Khan, si fem spoilers...
És el
això dels spoilers, jo, a l'últim Hellfire Club ho vam dir, si no has vist ja aquesta peli, no la veuràs.
No la veuràs, exacte.
Escolta, si no tens interès...
De totes maneres...
Jo no l'havia vist fins fa 3 dies, però bueno...
Parlàveu de crisis d'idees, però realment Hollywood o qualsevol empresa el que li interessa és una crisi, si hi ha o no crisi econòmica, i no tenen crisi econòmica, tot i està...
Però és simplement... És només...
És a dir, si dona diners, per què canvia?
Exacte, el motiu està clar.
Sí, si no és que faltin idees, hi ha pel·lícules... Es fan pel·lícules
òbviament, bones, òbviament.
Però és a nivell de blockbuster que la gran pasta... té por i només volen apostar segur.
Marc, que no és van por, que és que si poses exclusions, sí. La sala està plena al cinema.
No, però jo comparteixo amb el tema de la por i el no voler arriscar, i això ho veig molt amb els remakes, per exemple. Hi ha un desafió total que no vaig anar a veure el remake, però no, estàs veient no, les
pecat,
imatges del...
Aquell és un pecat,
les imatges del nou Robocop.
Hòstia. Ja ho diuen
mireu
tot,
el no? Tràiler, alguna imatge, si hi ha una gota de sang. Robocop era una pel·li molt violenta.
Saps que les pel·lis dels 80 del Verhoeven...
No, totes, evidentment. Però és que avui en dia no hi ha... No sé per què, si és que
som
cada cop es va més...
Som excessivament puritans en aquest aspecte.
Som puritans, o es va a un públic més generalista i, clar, si posa sang, els nens no hi aniran.
Mm-hmm. Sí, però en canvi les sèries que ho peten són les sèries de l'HBO i de l'ABC, aquestes
però
que són tancades
són que
i
no
són
van...
sèries de sang i fetge pinyó.
Però perquè no van a un públic generalista.
Perdona.
No, no estan oberts.
Però
el
cinema és un altre món.
Game of Thrones,
perdona,
Vikings,
és que allò que no trobes
ara, allò que no, sexe, marrano a pinyó.
Allò que no trobem ara bàsicament a les pel·lícules, en el cinema, estan els guionistes, els bons
estan
guionistes,
a
estan a les sèries.
Abans tu anaves al cinema i aquesta pel·li, hosti, és per major de 16 anys. Ara no, ara totes són per tots els públics. Per tant, no pots posar sang, no pots posar sexe, o no tens això, posar a la HBO, que els pares estan pagant el canal per cable i volen veure qualitat, i el fill se'n va a dormir, perquè són americans i els diuen a dormir, se'n van a dormir.
Sí, no com aquí, no?
Okay. No com aquí, allò, jo el que feia quan de petita, quan sortien els dos rombos, no sé si us en recordeu, sortien dos rombos, distreia el meu pare.
La
parla
clave,
no sé què, no sé quan. Ara sortirà els dos rombos, llavors els distreien i llavors, no els han vist.
Ah, I així ha acabat el projecte vital, no?
Sí.
Així has acabat tu, de
bueno,
professor a la universitat.
Anem a parlar de més facetes de l'Àlex. Hem parlat de la part d'humor gràfic esportiu.
Ai, quina mina.
No, jo segueixo Will Gibb, d'humor gràfic esportiu, precisament a Catalunya no hi ha masses exponents. Tu et mous entre això i recuperes una mica la tendència del gènere dels superherois. Quins són els teus referents?
A veure, a nivell d'humor esportiu, clar, amb la infància, la meva edat, en teníem un que era Òscar Nebreda.
Sí, l'Òscar Nebreda.
Però oi que tens una web també d'humor gràfic esportiu o alguna cosa així?
Sí, havia això, Gol Sud, que era un projecte que vaig estar fent. Vaig començar amb la intenció de dir, provarem de fer una vinyeta diària durant un mes i després moure-ho, a veure si sóc capaç. Clar, hi vaig estar 3 anys.
Hòstia.
Però bé, vull dir, ahí està, no? Mhm. Sí, Òscar Nebreda, Cap, sóc molt fan del Cap, perquè combina dues facetes, que és fer humor d'una cosa que tenim tot el dia a tots els mitjans, que és molt difícil. Tu feu abans, no? Abans del futbol tenies potser 5 minuts a les notícies i prou, però ara el tens a tot arreu. I tothom se n'en fot.
De vegades...
No, dic abans, eh? Abans.
No, ara no, ara...
Ara
la notícia és mig de la notícia, com a mínim.
No, per això, feu molt d'una cosa...
I a mi hi ha una dada que és espeluznante, hi ha una dada espeluznante, que és que l'estadística del moment en la història de la democràcia que s'han aprovat més lleis i més normes i més regles...
És durant Barça-Madrid.
Durant la setmana que la Roja va guanyar el Mundial.
Sí, el mateix dia...
Va ser algo... O sigui, aquell dia,
la final del Mundial, que era un diumenge...
A temps complet, aprovant lleis... aprovant lleis sense parar, perquè sabia que ningú en parlaria del que es va aprovar aquells dies. No, no, és espeluznant, eh?
De la gent que s'hi dedicarà al CAP, és un gran referent, perquè a més combina això i sap dibuixar. Que això, sí, però no es troba amb molts dibuixants de vinyetes, eh?
És veritat.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta Mossegui.
Àlex, no t'escaparàs de la pregunta, parlant de esports, no tant d'humor gràfic esportiu, amb una frase...
Pregunta-li pel barcelonisme.
Exacte, amb una frase descriu-nos què li passa al Barça.
Una frase, què li passa al Barça?
Amb una o dues.
Em pots fer servir diverses.
Sí, sí.
S'obren Sandrusco,
que està en mans d'inútils.
Oh. Des del respecte i l'admiració.
Des de dalt fins a baix, tot. Vull dir, tot.
S'obren Sandrusco en general.
S'obren molta gent, molta. I com més amunt, més sobra, evidentment.
Però no, això no és un mal que li passa en general al futbol. És que el futbol, tio, si te l'analitzes una mica, és que no hi ha un pam de net enlloc.
No,
entre que no paguen impostos, a entre el local s'hi perdonen, entre
en futbol...
la capacitat intel·lectual dels dirigents i la capacitat ètica de tots plegats.
És molt millor veure un deport així just i ètic com la Fórmula 1.
I ja trencaré un mite. I acabant amb els jugadors.
La piràmide. De piràmide.
Ja.
Un moment, i acabant amb els jugadors, perquè lo de la Roja d'aquest passat cap de setmana, sí. Aquest amistós que han fet
a
Guinea Equatorial, escoltant els jugadors, hòstia, és que jo imaginava,
els, jugadors,
imaginava els nazis que van estar dintre dels camps de concentració dins del Tercer Reich.
Aquí també,
sí, no, claro, sí, no, yo los mataba porque me decían que lo tenía que hacer, pero yo no voy a opinar de política.
Segons en Tomàs, els nazis eren catalans amb un accent català. No, és que...
Però és que aquí estem fent
la raó. Sí, sí, no.
Enteneu l'exageració.
Entenc el que dius, però estem atacant també el PO, que segurament són els que tenen menys culpa, perquè són els que estan menys preparats.
Però el PO no ha de ser... Una cosa és el PO i una altra cosa és no tenir ètica.
Són quatre xavals que a tota la seva vida li han donat patades a una pilota i no els hi demanis més. No els hi demanis més, la culpa... Jo sempre me'n vaig cap a dalt. Aquí el mestre Monegal té raó, has de mossegar cap a dalt. Per tant, els jugadors,
no, si
pobrets,
la culpa
si a dures penes tenen per saber acordar-se les
potes. Pobrets amb aquests sous que tenen, pobrets.
Això és una altra cosa.
Sí, però mira, això és el de sempre. Tenen aquests sous, sí, però és que el generen. O sigui,
sí,
per generen. Tant, si la gent compra samarretes, la gent paga morterades per veure'ls, i són ells els que juguen.
Els plens de gent pagant, sí, sí. Digital Plus.
Però pobret, si no saben, si dures penes. El Messi no sé ni si es corda les botes ell.
De totes...
Per tant, què li vols demanar? De què opini?
Cobren molts diners.
De totes maneres, sempre tens el debat de si has d'anar o si no has d'anar al lloc per qüestions ètiques o has d'anar perquè en el fons aquí estàs, o qui et vindrà a veure és el pobre desgraciat que li estàs fent...
En aquest cas crec que no hi ha justificació.
Llavors, clar, no, però vull dir, sempre hi ha el doble rasero aquest.
L'explicació és clara, la Federació Espanyola de Futbol es tardixia per gent molt, molt, molt inútil.
Ah, bueno, això a part, això a part.
Jo crec que van acceptar l'amistós sense saber on anaven. I va ser després que devien dir, hòstia,
perdó, és que jo no miro les notícies, què va passar?
Penseu que el sospresident de la Federació Espanyola de Futbol és Joan Gaspar.
Per això, i el president Villar.
I el president Villar.
Sí, sí, però és una figura que potser tenim més llunyana.
Bueno, seguint parlant de futbol.
El que va fitxar en Bengal per segona vegada.
Un ocellet ens ha dit que...
I a de la penya.
Exacte. Un ocellet ens diu que tens l'antena oberta per fer una carta de suport a l'Alexis. Què és això?
Ah, jo sempre he estat alexista. Des del primer dia el Cafè Cigarro l'hem defensat i ara tothom està venint. Ah, no, però sí, és que potser sí que era més bo. Pues ara no. Jo si fos Alexis, i sempre ho he dit, allò que al final aquest noi ens donarà una Champions, jo fos Alexis, al partit de final de Champions, pilota ell sol davant del porter, minut 90, empatats a un,
foties una botifarra,
no? Agafaria la pilota amb les mans, em giraria el públic i em baixaria els pantalons.
Ben fet.
I a la merda tots.
Sí, digues que sí. Perfecte.
Com diem aquí, a cagar a la platja, no?
O a la via.
A la via, sí, a la via. Sí, som més de via, jo.
És que no els enviem a la platja.
Com veieu, el futbol...
Després de la via hi ha la platja, després del pont del petroli.
Com veieu, el futbol ens polaritza. Anem a canviar, anem a parlar de sèries.
Polaritza, no, sé que estem tots bastant d'acord.
Sí, sí, anem a parlar de sèries. Recomanes algunes sèries que t'hagin enganxat darrerament? Que diguis, hòstia, això val la pena.
A veure, sèries noves, perquè les potser, si ara que parlem aquí de Homeland i tal, si
no, però, sí,
la vista, tal.
Tothom l'ha vist.
Mira, aquest últim any, Aníbal, una sèrie que han acabat ara la primera temporada, la veritat és que és una sèrie que d'entrada no passa ben bé res, però estèticament està tan treballada i és tan maca que ja em va enganxar. A partir d'aquí la sèrie comença a desenvolupar-se i
la trama és bona.
La
i
trama està força bé. De fet, és Aníbal Lecter.
Sí, sí, sí.
Aníbal Lecter, el nom d'Aníbal ve per...
Hosti, jo que m'està imaginant els elefants ara ja, els cartaginesos.
No.
Pirineus,
no.
I el d'Equipo A.
Sí. Exacte.
I és una sèrie que em va enganxar força. I ahir vaig veure el primer capítol de la nova de l'Abrams, que en parlàvem abans, que es diu Almost Human.
Almost Human, eh?
Vale. Té alguna cosa a veure amb el videojoc, que es deia igual?
No el conec, no el conec.
El videojoc va ser una llufa?
Veient el primer episodi i el segon, que l'han emès un dia, l'han emès consecutivament, i el porto ara a l'iPad per mirar-lo després, és una barreja de l'última temporada de Fringe, així en un futur no molt llunyà, té tocs de Blade Runner, és una sèrie policíaca en la que els policies, les parelles de policies estan formades per un humà i un robot.
Ah, està bé.
I juga una miqueta amb això i els sentiments dels robots. El típic parella policíaca.
Hi ha molta part de ciència-ficció.
Sí, la part de ciència-ficció.
Està ben portada, està ben tractada, no està...
A mi m'agrada com està feta. Evidentment, com deies tu, només hi ha un episodi.
Corre i pagar-se.
Sí, però això a les sèries no passa. A les sèries...
D'entrada només hi ha un, tinc el segon aquí per veure.
I què està fent el Joe ara, com ara?
Doncs està començant a rodar, preparant per rodar Avengers 2, segona part de Vengadores. Va fer el que es diu, el que és el showrunner de la sèrie d'Agents of S.H.I.E.L.D., que diria que va donar una mica la idea per sobre.
Està ocupat buscant qui farà de Scarlet Witch, i això ja
no,
està.
No, això ja està, és la, sí? La tercera germana Olsen. Com? De les bessones Olsen,
sí?
Hi ha una tercera germana que se suposa que és millor actriu.
És la bona, no? Sempre diuen aquesta és la bona.
I és la que farà.
Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Escolta, hi ha alguna imatge ja amb el traje? Perquè aquell traje, adaptar-lo...
No, serà complicat, serà complicat.
Ens has dit, diguéssim, allò que ens recomanes. Anem ara a fer la taula dels horrors. Què diries, això? Vamos, tios, passeu d'això perquè no val la pena.
Ostres,
en absolut.
És difícil, perquè si una sèrie no m'agafa ja no la segueixo.
Doncs una pregunta. Mira, de l'Àlvar Mercader, de sí. Google Plus, ens trasllada aquesta pregunta. Diu, Guardians of the Galaxy. Val la pena llegir alguna sèrie o millor no llegir-ne cap de cara a esperar la pel·lícula?
A veure, de cara a esperar la pel·lícula no ho sé, perquè tinc la sensació, o sigui, cada cop l'univers cinematogràfic Marvel va més per la seva banda, també té més sentit, no? Mantenir una coherència dintre del que estan fent. Però de Guardians of the Galaxy, el volum diria que és el 3, que correspon als anys 2005, 2006, 2007, per mi és una de les millors sèries que ha escrit últimament Marvel. Jo és de les pel·lis que amb més ganes espero l'adaptació.
De fet, el que deies dels dos universos, jo crec que acabarà passant al revés, que els còmics es convertiran com en merchandising de les
sí,
pel·lícules.
Sí, un complement, no, de fet ja està passant.
I sí, per això, i tots els personatges sí, agafaran però... l'aparença dels actors,
ja passant,
com ha fet amb el Nick Fury i tot
més
això.
Que Nick Fury,
faran
que més...
créixer en el Lobezno dos Pams.
Això depèn de quin dibuixant sí. Ja ho ha fet. Però Nick Fury, el Nick Fury negre, que Samuel L. Jackson neix als còmics, a l'univers Ultimate, i la gràcia que té és que Brian Hitch agafa a Samuel L. Jackson com a model per dibuixar el personatge. Després el tio es presta a fer un cameo primer a Iron Man i després a tot el que desenvolupa. Però hi ha personatges al cine com l'agent Coulson d'Iron Man i d'Agents of S.H.I.E.L.D. que ja ha aparegut als còmics.
Per sí, tant... però és que al final, a més, Marvel és de Disney i DC és de Warner... És que al final l'univers sí, sí. Real serà el cinematogràfic, que
són els
dones més diners.
Però és que ara com ara el cine està atraient més lectors cap al còmic
sí,
que no pas
sí,
que els
sí,
originals.
Sí, però és un error a llarg plaç perquè el cinema està nodrit del còmic. Si el còmic es converteix en un merchandising de les pel·lícules,
bueno,
aquest procés de creació el matarà.
Però els comiqueros aniran cap a altres
però
sèries.
Però està nodrit del còmic fins a cert punt. O sigui, si fan com ara, per exemple, la propera pel·lícula d'X-Men que adapta ja una saga original dels còmics... A mi fa més que por respecte, però pot quedar bé. Si barrejar els dos càstings de les anteriors pel·lícules...
Sí, això sí, però es basa en una cosa que al final va ser còmic i mig.
I First Class també.
Sí,
sí perquè
adapten
una saga de Claremont dels 80.
Agafa una saga dels 80 en què ja viatgen al temps, per tant, aprofita.
Sí, sortiran tots.
Surten
sí,
tots.
Sí, el que és que és una saga que està molt mitificada, però va ser un número i mig en el seu dia. O sigui, és més pel que donava a entendre que no pel que realment passava.
Sí.
I a mi em fa molta por aquesta pel·lícula.
Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat. Fes queixalada al primer programa independent de cultura tecnològica en català. Mossega la Poma.
Bé, acabem aquí la xerrada o l'entrevista amb l'Àlex Santaló. Et convidem a que, si pots, et quedis la resta del programa.
I tant, em quedo.
I ens interrompis a la tertúlia més del que t'hem interromput.
Hauria de portar una hatxa d'aquestes que fan...
Ara contraataco jo. Sí, sí.
Una destral.
Doncs això, ara farem una petita pausa musical i passarem a la tertúlia Mussegui. Us deixem amb la cançó Dance del grup We Are FM. O és al revés?
Tinc que desmentir que en Tomàs estigui repartint metamfetamina entre els locutors.
És molt música de Club Dimitri.
Sí, sí, molt de Club Dimitri, però jo ho veia així de rotllo els dolents de Breaking Bad i tal, repartint meth i tal.
Silence, que entrem en temps de tertúlia.
Parlem-ne. Tertúlia Mussegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Vinga, taula, pantomàquet...
Pantomàquet i res de metamfetamina,
que he pensat
ni
que...
codeïna així passada no, per la cullera cuita...
He pensat que el que
faríem... Però que sortim a qualsevol horari.
I tu donant idees.
Vinga, Apple compra PrimeSense. PrimeSense és una empresa que va ser co-creadora de...
És que és molt catxondo, perquè els de PrimeSense desenvolupen el Kindle...
Això, deixa el que digui, el que és l'empresa que va desenvolupar la tecnologia de Kinect, perquè si no...
Ho heu dit abans al principi del programa, els oients se'n recorden, el Carles Canyo m'ho recorda, que se'n recorden de tot. I els tios aquests foten el Kinect, Microsoft el llicencia i el munta. I el que passa és que quan el Microsoft fa el Kinect 2, no fa servir els sensors d'aquesta empresa, sinó que fa servir tecnologia pròpia. Amb la qual d'alguna manera parteixen una mica peres i Apple, que originalment ja havien estat tantejant de comprar aquesta empresa, se'ls han comprat ara. O sigui, vés a saber el que fotran.
Tot apunta, perquè fixeu-vos que hem estat parlant molt de temps, que si l'Apple TV, que si la televisió...
Heu de treure l'Apple TV, sí, perquè és un clàssic.
A l'Apple TV...
Però o sigui, totes les forces de l'univers
s'alineen cap a la televisió.
Mira,
cap a alguna cosa nova.
Mira, jo és que crec que tornarà a passar el que passa sempre.
Què?
Vale? I és que Microsoft intenta fer una cosa, vale? No els hi surt, després ve Apple i ho foten bé.
Sí, perquè... però hi ha alguna cosa que no sabem si serà un robot de cuina. És a mig camí d'un robot de cuina...
Un Nespresso.
Un Nespresso... amb consola... I...
Jo crec que, a veure, només que agafis una televisió i li fotis un Kinect però que funcioni bé, Mm-hmm. Sí, la idea del Kinect funcioni bé i tinguis una manera d'interactuar gestualment,
però per interactuar com? Per canviar els canals, per canviar pujar canals, baixar el volum, sigui moure el braç, tot això, o sigui, és anar enrere.
Sí. No, però
jo estic assegut al sofà i tinc el mando amb una mà i només movent el polze ja ho faig tot.
No, a veure, quan tu tens el comandant al sofà, el que acostuma a passar és que el mando és sempre dius: on és el mando?
No, a la mà.
A la mà, tu no tens fills.
Jo sí, per això el tinc a la mà, perquè no me'l foti.
Llavors el fill et
passa corrents per davant de la tele i canvia de canal.
Jo a casa tinc el comandament, el de la tele, el del Blu-ray, el del DVD, el del Marans per al home cinema. Tres o quatre llocs de fotre combos de tecles.
Marc, la meva filla és molt petitona i quan veu música a la tele es para davant i es fot a ballar. Si tinc una tele amb Kinect, al moment que ella es posi a ballar no vull saber què pot passar davant de la tele.
Seguim. Ja està a la venda l'iPad mini Retina a casa nostra i es pot trobar.
Fa una setmana de dies, crec que no ho havíem arribat a comentar.
És que va sortir una mica com de mutis, eh?
Això és a lo Google, eh?
A lo Google.
De Trangi.
Trec l'aparell i no dic ni
trec el Google Glass 2 i...
No, però és el que va fer Google amb el Nexus 5 i...
No, però el Google Glass 2 està a punt de caure, eh?
Això sí que... Avui sentia l'Albert Cuesta a Catalunya Ràdio, que feia una reflexió que m'ha agradat. Diu: ostres, he tingut... és molt fan de l'iPad mini, per tu també l'utilitzes.
Sí, l'iPad mini és molt xulo.
Sí, però diu que ara, de cop i volta, amb l'iPad Air, que pesa un 30%, un 40%, és molt lleuger.
Llavors, nota diferent.
Exacte. Diu que, ostres, ara s'està plantejant de si realment està tan convençut com deia que estava de l'iPad mini, o a l'iPad Air comença a ser...
Jo, com el vas ensenyant Apple a l'Air, el primer que li vaig dir va ser: hòstia, la sensació és de tenir el mini a les mans.
Sí, ho vas dir. Sí, ho vaig comentar, que ho vas dir. Que sapeu que ja està disponible. Nosaltres esperem tocar-lo ben aviat. Sony ven ja, o ha començat a vendre la PS4. De fet, ha començat es ven per...
A fer les prebendes. Però
hi ha gent que ja en té.
No. A Estats Units ja està a la venda.
I en preventa també, vull dir que no s'han repartit totes.
Ja, però
hi ha hagut cues a Best Buy i algun lloc així.
Va haver-hi una PS4, crec que era, que va arribar abans de temps.
I el van banejar.
Li va arribar abans a un desgraciat que se l'havia comprat. I
desgraciat.
No, desgraciat ja et diré per què. Decisió d'aquest tio que té una PlayStation 4 abans del dia de la venda, la foto a eBay. $10,000 va arribar. Clar, arriben els de Sony i van dir: home, aquest senyor l'està venent abans de temps. Consola banejada permanentment de tot arreu i aquest senyor se l'ha de menjar. I s'ho va estar retirada d'eBay. Per això deia lo de desgraciat, no parlo de...
Perquè sabien quina consola era.
Sí, suposo. Però que...
Però jo havia sentit un altre que l'havia arribat abans d'hora, simplement la va encendre, es va posar a jugar i crec que era Sony, no sé si és Sony o era l'Xbox One amb Microsoft, era un dels dos. Se'n van adonar i van dir: hòstia, aquest l'ha robat o alguna cosa, i nyaca, també s'hi van fotre la consola en l'aigua.
T'ho imagina't que l'endolles i t'apareix a la pantalla...
És que és el problema que ens passa, que comprem una cosa i en realitat no és nostra, perquè ens la volen xapar en qualsevol moment.
En aquest cas que explico jo ja han dit que sí, que no es preocupi, que li solucionarà el problema.
No, en aquest sí que la va intentar vendre.
T'imagina't allà amb tota la teva il·lusió: uah, m'he gastat 400 euros amb aquest trasto, l'encens.
Gràcies, perquè és la dada que anava a dir, val 400 euros. I a l'estat espanyol sortirà el dia 29 de
novembre. Sí, però els jocs no són cap meravella.
Aquest divendres posa a la venda l'Xbox One i el següent la PS4.
Una reflexió que li sentia fer en el nostre lloat en el This Week in Tech, en el Leo Laporte, deia que clarament, i ara cada cop més, està claríssim que Sony amb la PS4 té una direcció cap a, diguéssim, el jugador jugon, el que juga, i en canvi Microsoft amb la Xbox One intenta tenir un centre
media
de tot,
center,
un media center que també pot jugar,
més media center que una altra cosa, i bueno, l'idea que està definint el Kinect com a controlador, sí. I tota la història,
però que això és avui, aquestes grans empreses al fons estan dirigides a vegades, semblen per una veleta, perquè això dintre de 4 anys
mentre no canviar. Parlem de Nintendo, que aquests sí que ja van cap al party game més desenfadat, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, potser sí.
Ei, és un mercat, eh?
No, ei, estan facturant el que no està escrit, perquè hi ha molta més gent que han convertit...
Però ojo, que la Wii sí, però la Wii U...
La Wii U s'està fotent una castanya, però han convertit la Wii en el nou vídeo VHS que té qualsevol família en qualsevol menjador.
Sí.
O sigui, el party game...
Però està allà.
No l'encenem, però el
tenim. Però
és petitona, és mona.
Sí, queden allà ben posadeta i pots jugar allò
amb el... I la mini aquesta és maca també, encara que tampoc no...
La mini quina? La
Wii Mini.
La Wii U.
A la Wii U.
Que va amb la tableta aquesta.
No, hi ha una que és la Wii Mini.
Ah, sí, vale, el redisseny de la Wii, que és slim, és una slim.
Sí, sí.
El problema és que s'ha de tindre aquell cable amb aquell nyar dos posat a sobre.
No, perquè això només si la fa servir.
No, clar,
si no la fa servir no cal.
Jo el tinc allà posat.
Ja, tota
la... És que només tinc la Play, vull dir, jo. Les altres no, em parlo...
No, jo tinc la Play, però la tinc connectada a l'iMac. és un cable i l'entro per HDMI cap a d'allò, és una passada.
Que per ser la PS4 també, no? Incorpora cable.
Ah, sí?
Sí, de fet hi havia una tira de PVP.
I he vist la càmera, que és una mena de... Càmera, micro... Heu vist la càmera de la PS4?
PS4 no, però he vist el cable i una tira de PVP online, que és un còmic que et deia, hòstia, estic cobrint la meva PS4 i té cable HDMI. I diu, què esperes? Connecta-lo. No, és una trampa. Vale. Ha de ser una trampa.
Ha de ser una trampa, sí,
no hem posat el home, cable en la
vida. La Nintendo 3DS XL, que era la portàtil, no et venia amb carregador. No parlem d'un cable de connexió a la tele.
Perdona,
no tenia carregador.
Perdona, la PS4 no et ve amb un comandament amb la càmera i tot això, no et ve pelada, sense res.
No, normalment hi ha diferents packs.
Comandament.
Pots arribar a comprar, bueno, ara mateix no sé.
Però per aquests $400... Sí. Ai, per
un sí que t'ha de venir.
Sí. No, però llavors, Raül, a veure si va al Kinect.
Jo el que he sentit és que els jocs que venen amb la primera fornada de la PS4 no és que siguin cap meravella de guarda.
Això en qualsevol màquina.
Tu pensa que les màquines noves tindran, al final, el pastís de mercat serà un 10%, un 5%. Ara les que peten molt són la 360 i la PS3. No pots treure un joc i descartar-te la PS3 i la 360. Llavors, clar, si tu és un joc que ha d'anar bé a les velles, entre cometes, a les noves, doncs sí, li pots ficar les textures més molones i alguna cosa més, però el joc...
Pensa que hi ha jocs que encara surten per la PS2.
Sí,
sí, per això. I de la PS3 i la 360 estarem ben bé un parell d'anys traient jocs.
De totes maneres, una empresa, un kit de desenvolupament de PS4, quant de temps fa que el tenen? 6 mesos, potser? En canvi, un kit de desenvolupament...
Però entenc que Sony i Microsoft haurien de, com a mínim, haver finançat un joc. Encara que surts, jo què sé, a Microsoft, a l'Halo 4...
Però algun sí que n'hi ha.
És una qüestió de temps.
Un joc, allò dir, el megajoc que només surt en aquesta consola.
Però per més que el financis, realment el potencial d'aquestes màquines vindrà per una qüestió iterativa a l'hora d'anar fent jocs poc a poc.
Evidentment, s'ha d'aprendre. Però el moment de venda... O sigui, jo, per exemple, em van regalar la GameCube ara fa molts anys, és perquè venia amb el Rogue Leader. Un joc de Star Wars guapíssim.
Bueno,
per
això
em vaig comprar la consola.
Marc, fins fa 3 mesos no estava ni clar com serien les consoles, perquè Microsoft va dir una cosa, després se la van veïnar amb el tema de la connexió online.
I ara la política...
Sony també ha anat canviant coses.
La política de la PS4 de deixar jocs, no sé si has vist l'actualització que han fet.
Està prohibit.
Que es guarden aquesta cosa... No, que realment no pots. La normativa europea permet que tu venguis el teu dispositiu
físic.
Sí, però
ells ho han posat que...
Però ells ho han posat, per si acaso, algun dia canvia...
Sí, perquè no ho sàpiguen, si tu compres un joc de la PS4, on et posa el típic de les condicions, et posa explícitament que està prohibit vendre-li a ningú.
Que realment això...
La consola.
No,
el joc.
Que això realment contradiu la normativa europea, que estipula que si tu tens un dispositiu, o si un software o un CD, tu realment pots. Però què passa? Aquesta gent ho ha posat per si en algun moment es revisa la normativa, que és la típica normativa, que saps que en algun moment algú la voldrà revisar per un tema de quartos, doncs ells ja han ficat ahir, ja ho tenen ahir
que
posat
no
per si acaso.
Ja.
Jo ara la setmana passada, fa 2 setmanes, em vaig comprar el Rocksmith 2014 per Mac. I et ve un DVD on bàsicament et portava el descarregable de l'Steam i un codi per entrar a Steam i te'l descarregues.
Hi ha jocs que es venen i que saps el típic DLC que pots comprar després i el DLC ja et ve dins del CD, però tu fins que no el compres
perdona,
no te'l deixen.
Per la gent no sap de què va, que és un DLC.
És contingut digital descarregable extra per un joc. Llavors,
downloadable content.
Això quan va sorgir era molt maco perquè dius, hòstia, acaba el joc però igual fan alguna expansió o alguna cosa.
I
pot arribar a ser maco.
I algunes empreses... poques,
ho
fan servir molt bé, com diu ell.
O una altra cosa és, un DLC poden ser skins nous per algun personatge, noves armes, o directament, abans que acabi el joc, ja anuncien un DLC que et ve dins del propi CD, però que si no pagues per desbloquejar-lo no el pots
això
jugar.
Això que està dient al final de dir, supuestamente, perquè en teoria no és així, però que s'han enganxat
però
ja més d'una companyia.
S'ha vist que tot el DLC estava dins, llavors tu et descarregaves res, algun desbloquejador i quatre
coses. O sigui, el que feien
més
era, fan tenen el joc sencer, li trec un trosset, te'l venc com si fos sencer i aquest trosset després te'l torno a cobrar com si ho hagués desenvolupat.
I deixa'm donar un missatge als mosseguis, que si hi ha algun mossegui guitarrero que té el Rocksmith 2003 original, es pregunta si s'ha de comprar el 2014, la resposta és sí, compreu-lo.
Vale. Canviem de notícia.
I qui no sàpiga que és el Rocksmith,
no cal. Canviem de notícia. Apple investigada a Itàlia per una denúncia des d'Hisenda d'impagament d'impostos per valor de 3.140 milions de dòlars.
A mi que em donin un 10% per mi i no en parlem més.
De fet, ara estem posant damunt de la taula Apple, presumptament culpable d'aquesta evasió d'impostos, però de fet ho fan totes.
No, sí, no, que ara es mouen diners amunt i avall.
No, però el que t'anava a preguntar és que no sé si és per una cosa més local o és pel tinglado que tenen totes, que s'ho venen des d'Irlanda i allà...
Irlanda i de Luxemburg...
Sí, és per això.
I, suposo, sí, perquè Amazon fa el mateix, si compreu...
De fet, un dels anàlisis de per què Microsoft ha comprat a Nokia... És perquè, clar, Microsoft té una pila de diners i beneficis que té aquí a Europa en les filials europees, que si ho porta cap a la mothership als Estats Units, té que pagar impostos als Estats Units. La millor manera és gastes aquests diners per comprar Nokia, et quedes amb Nokia i no pagues impostos.
No, doncs és més fàcil, montes la teva seu europea a Irlanda, la seu d'Irlanda li ven tot a preu sobrevalorat a les filials de la resta de països d'Europa, ells tributen l'1%, crec que tributen els beneficis, petit, i s'acaba, és el que fan totes.
El
que no sabia és que aquesta denúncia anava en aquest
el problema també és que és terrible, perquè el que no hi ha és una legislació paneuropea.
Sí, perquè la Unió Europea de Unió té
poc, amb aquests aspectes té poca cosa. Vale, canviem de tema. Mira, aquesta setmana he estat, per cert, des d'aquí faig una salutació a tots els alumnes del curs de Community Management de l'ERAM de la Universitat de Girona, que m'han tenit l'amabilitat d'escoltar-me parlar de Mossega la Poma 3 hores.
Com? 3 hores?
3 hores, dissabte.
En Antobar Solet.
No, van parlar més coses, sí.
Quins herois.
I fins i tot van aplaudir. I bé,
hi havia catering al final?
No, l'havia estat el professor. No, i tots allà com, molt bé, la portada del professor.
Bueno, això, una abraçada a tots els alumnes. Aquesta setmana he estat provant, arrel d'haver anat a fer aquí la història aquesta, el nou iWork a iCloud.
Jo fa setmanes que l'estic fent servir.
M'ha sorprès bastant. Recordeu que el que ha fet Apple és reduir la funcionalitat, sobretot de Keynote, de Pages i de Numbers, de la versió de Mac, per equiparar-la a la versió de les tauletes i a la versió web.
Sobretot el que s'ha encarregat són les funcionalitats d'Automator.
Tot i que van dir que les anirien afegint a mesura que les poguessin fer.
Com va fer amb el Final Cut 10, que on van treure, tenia menys funcionalitat que el Final Cut 7, però després les han anat afegint.
El problema que tenim tots és que no podíem utilitzar Keynote si no estàvem amb un iPad o amb un Mac. I d'aquesta manera no. D'aquesta manera, a l'estar a l'iCloud, tu entres per web i pots treballar i fer les presentacions.
I són les versions de la tauleta la que hi ha...
Ara s'han equiparat totes. Les tres s'han equiparat.
Sí, no, això sí que ho sabia. La de l'ordinador ja he vist...
Sí, sí, és la mateixa que hi ha.
Jo he fet el switch complet d'Excel. He deixat de fer servir Excel perquè...
Excel està molt bé.
El número de sèrie de la universitat ha deixat de funcionar. Jo crec que l'acord entre Microsoft i l'OPC ha caducat. I llavors he començat a treballar amb Excel i porto un mes treballant amb el Numbers... I estic encantat.
És més simple, a l'Excel pot fer més coses.
Sí, però no les faig servir.
Encenc l'alerta de fanboy o aneu fent?
No, m'estan parlant
d'Excel, alerta de fanboy.
I a més ho tinc tot en el... Com que ho fico en l'iCloud, ho tinc en l'iPhone i ho tinc
l'iPad. No sé què ha passat avui, però tenim un fotimer de propostes mosseguis. O sigui, que anem a posar la música.
Que les que no entren avui entren la setmana
vinent. No, que moltes han de dir aquesta setmana. Molt bé, temps de propostes, mosseguis, ja no escolto res, ara sí.
Això és com un tecnometal de l'espacio sideral, no?
Sí,
és música de club, d'aquestes...
No,
de...
és música la que als 80 o 70 pensaven que era el futur. Per exemple, això és música de bar de Buck
Perdoneu, Rogers. Perdoneu, és 2013 i és d'aquesta setmana actualitat de Xamendo.com. No es pot.
Sí, no, però dic, però el tipus de música jo veig els de Buck Rogers allà ballant amb els...
Això es diu Retrofuture.
Ballar fent el robot.
Sí, amb aquells...
I també Get Lucky de Daft Punk és també música disco dels anys 70 o 80. Diego Campanario via no me'n recordo, via Twitter ens va passar una informació que, és que la veritat és que m'ha fet molta gràcia. A la Òptica Escrivà de Barcelona,
l'alerta de fanboy.
Sí, m'encanta. A l'Òptica Escrivà de Barcelona, és l'òptica que està a prop del Born, per allà a la zona del
que
Born,
que no paga publicitat a Mossega la Poma.
No paga res, pots trobar les mateixes ulleres que de l'Steve Jobs.
I sí, sí, sí.
Només em falta un jersey de coll alt i la conversió serà completa.
És que són idèntiques.
Vas espalzar després brutal, i tens tot bé.
Recomanació que m'ha fet molta gràcia que en Diego Campanario ens la passés.
Vinga, tots a comprar ulleres de l'Steve Jobs.
Però és que a més te la posen amb la foto de l'Steve Jobs.
Amb la foto de l'Steve Jobs,
sí, sí, sí.
No?
I és el fabricant que les fabricava. O sigui, que són les autèntiques ulleres de l'Steve Jobs.
Steve Jobs signature, no?
Sí, sí.
Jo aquesta setmana, amb una feina que he fet per un storyboard per una agència, he hagut de posar Steve Jobs fent una keynote perquè volien treure anunci la imatge de Steve Jobs a la keynote per vendre el seu producte particular.
Sí, sí, es veu que aquest home, la seva, el seu carisma...
Però ja que encara... posem estrella, ulleres signature, per exemple, ara s'ha posat de moda que
està
les noies
eh?
Portin les ulleres que abans duien les safates de l'1-2-3.
Ah, sí, que tot torna, tot torna.
Tot torna.
I les minifaldilles, això sí que no torna.
Ulleres grosses a les noies, sí,
les iaies del món, ara poden... O sigui, no s'han de gastar els quartos en fer regals als nets, han de donar simplement part del seu atrezzo i ja...
A lo vostre, que com a proposta crec que ha quedat curteta.
Sí, vinga, va, que tenim un mogollón de propostes.
En Carles Canya ens recomana el capítol de Salvados d'aquesta setmana passada que es diu No s'espien, que sí. Jo també el vaig veure, va estar molt bé. A l'inici, els primers 5 minuts, són espectaculars.
Sortia sí. El Chema Alonso, de
sí,
més.
Sí, Chema Alonso. Mm-hmm.
Explicant quatre cosetes, a més, sense ser gens sensacionalista, explicant quatre cosetes que tothom hauria de saber.
Em va defraudar una cosa, i és que no expliquessin que la tècnica que estava dient el nano aquell era Man in the Middle, que no sé...
Però perquè l'objectiu de Salvador no és gent tequi. És, a mi em va agradar
bueno,
perquè...
Bueno, el Chema Alonso va dir que nos ponemos en medio de la...
Sí,
de la conver-
amb llenguatge planeci com van explicant.
Vale, el Félix Orense, recordeu, a una persona que està dintre de la responsabilitat de community management del grup de community managers i de la part de marketing de Telefónica, de Movistar, ens recomana l'app Hootway per iOS. Brutal, l'he provat, la vaig provar dijous.
Com s'escriu això, Tomàs?
Hootway, H-U-D-Way.
Hootway, és un hat.
Bueno, és un hat.
Jo pensava que era amb J-U-I-T.
No, no, és hat. No, de Human hat, User com... Display. Sí. El que tenen els avions per...
Exacte. Ah.
Que és un friki que ens ha sortit a tots.
Vale, és una aplicació per iOS, que en el fons és un GPS, que si plou o és de nit, et fa com de realitat que t'ho diré demà.
Et projecta el parabrises del
realitat
cotxe.
Realitat augmentada, sí, perquè des d'aquí fa així i el que es veu contra el parabrises del cotxe...
Molt radiofònic, molt radiofònic.
Fa així.
A l'iPhone es reflexa contra el parabrises del cotxe i es veu com realitat augmentada.
Es reflexa contra el parabrises,
i el vaig provar i, hòstia, em sentia tan Blade Runner. O sigui, brutal, eh?
És sí, que... el problema que té és això, que ha d'estar fosc fora.
Sí, ha de ser dia de pluja,
sí,
dissabte passat.
Si està la pèdia de sol, no es veu res reflectit al parabrises.
Bueno, que sapigueu que l'aplicació és gratuïta, però les funcions Molongi s'han de pagar.
Per detectar la això curva, Molongi, pague sí. 80%.
Si acerca una curva o no.
Penseu que això de Molongi és perquè en Tomàs va viure molt intensament als anys 80.
Vale, sí.
Molongi és una paraula mola, que mola.
Sí,
igual que
Molongi...
Debuting.
Ha tornat.
Debuting i Molongi.
Bueno, va, venga, va. Deixeu de dissertar que tenim sí. Moltes coses.
En Tomàs, aquí a la meva nota, esquerra, sí. Ens recomana Song de Duper, una app de pagament de 4,5 €, ojito, que no és de les més barates, és per Mac, no per iOS, sí. Que neteja duplicar-te cançons de la nostra llibreria d'iTunes i permet seleccionar fins i tot dins de llistes i permet aplicar filtres.
Ei, i si veure, em fan una per allò de Google Music?
Un segon. Sound de dup- o sigui, tu en l'iTunes tens un detector de duplicats. Uh-huh. Vale? El que passa que això va més enllà. Aquí, sobretot perquè hi ha gent que té grans llibreries i que vol trobar i pot
tot
cercar
per diversos... allà.
I no, i per molts conceptes. La veritat és que està força bé i a mi m'ha agradat força. L'Àlvar Mercader ens recomana Notegrafi, que és ve a ser l'Instagram però de les paraules. Jo l'he vist així per sobre, és una app i web app. Sí, sí,
m'he perdut.
Sí, és un Instagram,
sí, és una
de les
llista.
Paraules.
Peus, posta de sol, peus, menjar.
Vale, cervesa.
Vale. I t'especifica el filtre.
Canalillo.
Sobretot,
frase molona del community manager de Volldam.
Sobretot, si hi ha una norma que per si és diumenge, sobretot posa el que has de dinar.
Evidentment, sí, sí. Estàs cuinant.
Perdó, però és que l'Instagram el diumenge és insuportable.
T'he parlat peus, de la policia d'Instagram.
Això dius per mi, no?
No, per tu, ojalà posis només tu. És que és tothom el diumenge.
Va, peus, gat i menjar. Vinga, va,
o sigui, seguim. Paelles i parrillades.
Salto
i
jo.
I els que perquè... fan mountain bike amb les, sí. Les seves botes brutes.
Peus, gats i menjar. Quentin Tarantino anunciant whiskers a Instagram, lo peta. Bàsicament. O sigui, com a idea...
I menjar amb paella diumenge.
Ahí està.
Vinga, ara jo torno a fer-la jo. Va. Sí. Lloc web més classes particulars sobre ciència a la web Campana de Gauss. És una web catalana d'uns nanos que tenen un lloc web, pots consultar ja les històries i a més fan classes particulars de matemàtiques i ciència.
Va, fem via. En Marc Givet ens recomana un nou bundle, un nou farcellet per Mac, que és un paquet de diverses aplicacions, aquest cop adreçades a desenvolupadors, a desenvolupament de software, que us posarem l'enllaç. Hi ha una sèrie d'aplicacions a un preu molt, molt econòmic.
La Sílvia Bonàs, nostra col·laboradora científica, ens diu que el Cinesa Diagonal es projectarà el capítol del 50è aniversari de la sèrie Doctor Who. Serà a la una de la matinada aproximadament, i més informació la podeu trobar a la pàgina de Cinesa.
No, vull dir, no queden entrades.
Ja, no queden?
Porto temps mirant-ho, almenys fins on sé no n'hi ha entrades. Hi ha una altra terrassa, si no recordo malament, que aquests sí que en quedaven.
Gràcies, és obligatori però... anar disfressat d'Àlec o...
No cal perquè l'han doblat. Si fos en versió original, sí.
Has evitat, al final és doblat, o no hi ha versió original?
Estem fora de temps.
No sé si anar-hi, eh?
L'última proposta.
I en Paranetos ens recomana un servei d'entrega de taronges a domicili que venen des d'Oliva i de Gandia, del País Valencià, que es diu Taronges de Devesa. Ara que això va relacionat amb allò que Mercadona es veu que ven taronges de tot arreu.
Poca broma, que pots escollir... jo ho he mirat i, escolta'm, genial, està molt
bé. Per això dic, perquè suposo que són serveis d'aquests, perquè si ni el gran distribuïdor de casa d'ells, el de compra, doncs han de treure per internet.
Sí, sí, recomanat, 100% recomanat. La propera setmana a Mossega la Poma tindrem en Josep Ruano, responsable de l'empresa Càpside.
I jefe del Tomàs.
Jefe meu.
Jefe del Tomàs.
Per favor, tratar-lo
bé,
no digueix
paraulotes. Que vindrà a cantar-nos a l'Inda de Càpside aquí a capela tots.
Sí, i a posar-nos a to perquè sempre desbarrem
una mica. Si volem que boicotegem el Tomàs i li busquem la ruïna, teniu tota una setmana per donar-nos
idees. Bé, i també tindrem... propostes i maneres de fer...
I un moment, que n'he acabat, que tindrem més persones. Tindrem a la Marta Caparrós, que és la responsable de Aussie YouTube, amb qui parlarem respectivament de com consolidar empreses en època de crisi amb en Ruano i de com obtenir ajuda si volem anar a treballar a Austràlia.
Sí, la Marta és una noia catalana que viu a Austràlia i ajuda la gent que vol anar allà a treballar.
Sí, sí, molt ben fet, eh? Per cert, està molt bé, molt bé.
Gràcies a tots per la vostra atenció, ens retrobem la setmana vinent. Envieu-nos propostes, comentaris, suggeriments, ja sabeu com enfrontar la vida del Tomàs en 50 minuts.
Gràcies.
A cultura@mossegalapoma.cat. Aquí no que ho veurà ell, però a Twitter @mossegalapoma sí que ho podeu enviar, que ho veurem tots.
Àlex, moltes gràcies per tenir-nos acompanyat.
I no oblideu oxidacinar-vos i dopaminar-vos i endorfinar-vos i...
I de tot.
Força.
Adéu.
Adéu.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.